Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Bones a tots, bones mosseguis, com esteu, com estem? Com esteu?
Molt bé, molt bé.
Com estàs, Magma?
Bé, no em puc queixar. Molta feina, sí? Això sí, però bé. Mm.
Sí, feia dies que et trobàvem a faltar, tio.
Sí.
Mira, i aquí també arriba, apareix en Raül Arribas. Hola, Raül, com estem?
Hola.
No tens àudio?
No et sentim.
I ara?
Ara sí, ara perfecte.
És el que té la màgia de la tecnologia, eh? Quan li dones el botó
del mute. Del mute. Molt bé, benvingut, Raül.
Avui en dia.
Sí, estem ja en directe, acabem de començar l'emissió.
Doncs jo estic bé, Tomàs, com et deia, però bueno, una sèrie de casuístiques a la meva empresa ha fet que estigui molt solet fent coses i quan no,
estàs
només estàs tu, algú les ha de fer, que ets tu. Però...
No tens escapatòria.
Sí, però més enllà d'això, bé.
Molt bé, doncs en Magma, en Raül, qui us parla, en Tomàs Manzanares, avui l'Udo no estarà, el tenim castigat. A veure si en una hora podem parlar de moltes coses. I no només d'una,
que
és la que li interessa a ell habitualment. Bueno, doncs avui volem parlar, tenim temes, però volem parlar d'Apple i d'IA. Apple ha anunciat ja la Worldwide Developer Conference, que serà el 10 de juny. Sí, sí. I pel mig han anat sortint coses de la intel·ligència artificial. Hi ha diverses notícies al voltant que intentarem comentar-les. I, a més, que feia molt de temps que no ho fèiem, en Magma s'ha currat uns petits truquis.
Espero que algun... Sí.
I afegirem truquis al final. Això només com aperitiu. Segur que tirant del fil, com sempre passa en aquest programa, sortiran mil coses. Doncs tot això i molt més serà aquest episodi, el 585 de la temporada 17 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé. Raül, avui aquest dematí m'he aixecat pensant, per què coi vull un telèfon plegable si puc tenir un iPad mini?
Hòstia, sí.
Porto tot el dia donant-li voltes.
No saps on t'estàs fotent, perquè és que ara t'explicarem tot, eh? O sigui, el que m'acaba d'arribar justament és això.
Ja, més que m'imagino.
A veure.
A veure, quina xustaca és aquesta?
És el guapo Loren, que és, a priori, el millor plegable de tots.
Ah, el més?
Sí?
Per mi, a priori, el millor. Pareix que encara no l'he provat perquè acaba d'arribar, però si veieu, no hi ha marca. Veieu?
No hi ha marca.
Home, una miqueta sí,
No, és, però bueno, és per la llum. Però que si passa el dit, no notaries,
eh? No es nota que hi hagi...
I a darrere, aquesta mena d'ull que té, que sembla... Us en recordeu les portes que separen les comportes dels submarins? Aquesta comporta de submarí que té a darrere, què és?
Tia puta!
Perquè normalment els plegables...
Ceràmica, això,
normalment els plegables, clar, al final, com que són cars, una forma de reduir costos era posar en càmeres no tan bones. I aquesta, en principi, porta un pepinaco de càmera, també.
Ah, però és OnePlus. OnePlus d'aquest. Vale.
Sí, el OnePlus Open, que és com es diu el plegable que tenen, el primer que han fet, que ja et dic, a priori... És que just ha arribat que sàpiguin els oients, perquè jo us he dit entro, i després havien parat 5 minuts i em deia on ets? I és que m'han picat el timbre, i just l'havien portat. Llavors, això, no, només l'he obert i el tinc aquí per ensenyar i encara l'he de provar i tot. Però...
El problema és que d'això és que porta Android, no? Entenc.
Però per vosaltres, sí, clar. És el que té la tecnologia, Magma. O sigui, les coses punteres i bones no són d'Apple, no passa res. Tu tranquil, que dintre de 5 o 6 anys Apple inventarà els telèfons plegables, sí, i en podreu gaudir, no preocupis.
Jo continuo dient, jo mai he tot fet arriba. Com el Ludo, eh? Sempre he dit que sí que resol un problema, el tema dels telèfons plegables.
Sí, o sigui que... i que té uns casos d'ús molt particulars que en el cas del Raül hi encaixen, vull dir que...
Sí, de totes les maneres, sí. A més que la tecnologia va millorant. És veritat que per aquí és molt difícil veure-ho, però si mireu, ja és molt més prim que bastant els primers.
Hi ha poc espai entre les dues, no? Vols dir?
De fet, no hi ha res d'espai, però és que abans de l'espai és que és més prim. Ara estic comprant. Amb el Samsung, amb el Z Fold 4,
més estètic.
I abans de l'espai és més prim. Però és que, a més, el factor de forma... ja és més com un mòbil normal. Ja no és tan allargadet com aquest de Samsung.
Sí, sí.
O sigui que, de fet, és bastant còmode de fer servir sense obrir-lo. I clar, això anirà millorant. Cada cosa és bastant més lleuger.
És més un mòbil quan està plegat, un mòbil com entenem els mòbils, per entendre'ns. I, en canvi, és un
tablet que ens sobra.
Exacte.
Però és bastant més lleuger que els altres, és més finet. Clar, i això al final en qüestió de... I que això porta al mercat 2 o 3 anys, o sigui, dintre de... No aquest model, dic el segment.
Sí, la tipologia.
Això en 2 o 3 anys, clar, seran bastant més lleugers, bastant més primets.
La feature que més t'agrada o més fa servir d'això, realment, què és? El fet de que puguis tenir un tablet a la butxaca?
Home, clar, que porta les dues coses. I que per moltes coses al final l'acabes obrint, per moltes. A banda del que dieu d'això de llegir... Sí, però ja no comis, fins i tot llegir un llibre amb una pantalla mòbil és incòmode. En canvi, quan l'obres és com una pantalla d'un Kindle.
De
mida és similar. Però tu saps, Magma, que per feina hi ha moltes coses que si intentes entrar des del mòbil, sí, doncs molts dashboards no estan, òbviament no estan pensats per
com
mòbil.
Com la declaració de la renta, que tinc un col·lega que es veu que en el mòbil hi ha un drop-down que surt com si no el poguessis clicar. O alguna cosa així.
Clar, però sí, coses d'aquestes, però, o coses de feina, doncs que això tu l'obres, vas a buscar la versió de desktop de qualsevol aplicació web i en aquesta mida doncs, això és com en un iPad mini. O sigui, al final doncs, sí, ho tens tot allà, en petit, però avui ho tens tot, és totalment navegable i operable.
Com llavors, es diu aquest model dashboard de OnePlus, Raül?
Open. Sí, aquests els noms van per feina, tu.
Vale, Open de OnePlus, no era per...
Sí, quan ja l'hagi provat més, ja vindré un dia a fotos la xapa ben feta, no us preocupeu. Ara simplement només tenir-ho la mà aquí com que...
És el primer model que es diu Open o hi ha un Open...
No, és el primer, de fet és el primer de OnePlus que s'obre.
Ah, és el primer Open plegable de, sí, OnePlus. Vale.
De OnePlus, sí. I ha sortit fa un mes o dos aquí.
Guai.
O sigui que ja he fotut la xapa, no us preocupeu. O sigui, avui no és que vingui avui per fotos la xapa d'això, perquè ja et dic, o sigui, que hagi arribat ara és total casualitat, però ja vindré un altre dia fotos la xapa d'això, perquè ja
dic, jo, Raül, fem molta conya, però sincerament, per lo poc que utilitzo l'iPad, que jo tinc un iPad clàssic, que no és l'iPad Pro ni l'iPad Air, jo tinc un iPad clàssic de tota la vida per fer 4 xurrades.
Jo també.
Per lo poc, que és molt, molt, molt de consum multimèdia.
Molt YouTube, poder?
Sí, YouTube, consum multimèdia, quan estic de viatge als avions, que m'he baixat alguna sèrie de Filming.
Et dic quan el faràs servir, quan el tinguis? Ara, perquè m'he escoltat l'últim programa aquest que heu fet en Klingon, aquest que parlo d'antenes i de coses rares, i comenceu a dir acrònims, és com si us els aneu inventant sobre la marxa.
Estem pensant el proper social gathering de Catalonia Ham. Anem a fer una pedra de Rosetta, ¿vale?, que tradueixi del grec al jeroglífic i el Klingon que fem servir. Sí, sí.
Doncs quan parleu d'aquestes coses que aneu per la muntanya a fer coses, estic segur que quan tinguis un mòbil com aquest, molts cops no t'emportaràs el portàtil ni cap tablet ni res, perquè el mòbil ja el portaràs a sobre i obriràs i faràs un munt de coses amb el mòbil i després el tornaràs a tancar i seguiràs fent el que vulguis.
De fet, quan fem una activitat de ràdio que es diu Parks on the Air, que sortim a la muntanya a activar un parc que, bueno, portes tota la emissora, el programa de log, o sigui, on tu registres el contacte, ¿vale?, que normalment és un ordinador, hi ha un especial per Parks on the Air que és molt lleuger i jo el tinc carregat a l'iPad i ho faig servir des de l'iPad. Si a l'iPad el tinc connectat, perquè com no té dades, el tinc connectat amb Tethering contra el telèfon, a més està molt bé perquè en el moment que contacto amb algú, quan poso l'indicatiu ja em treu les dades d'una base de dades que hi ha global, i és molt pràctic. Però Hòstia, m'haig d'endur l'iPad només per fer servir el Hammers, que és aquest programa.
Pues canvi, quan l'iPhone folder... s'obri, clar, quan el teu iPhone s'obri, no, pues, és que deixaràs... I començaràs amb això, que és molt obvi, i no te n'adonaràs, i acabaràs obrint moltes més vegades del que pensaves, perquè, això, perquè llegir qualsevol cosa al final és més còmode. Fins i tot quan estàs llegint notícies o alguna cosa, estàs al sofà, si és que és més còmode. O sigui, no, si estàs al sofà, jo no m'aixecaria a buscar un tablet o el portàtil.
Sí, totalment d'acord. A més, és molt curiós... a vegades és curiós el poc profit que li traiem a les coses, per molts diners que costin. ¿Vale? Jo tinc un Apple Watch Ultra 2. Què estàs fent allà? Ah, no, pensava que estaves...
He semblat que feia alguna cosa.
Ah, vale, no.
Pensava que ensenyaves alguna relació a la reflexió aquesta. Hòstia, quan estic al gimnàs, no hauria de tenir el mòbil a sobre, no el necessito per res. El workout el controlo amb el rellotge, escolto podcasts, audiollibres...
Fa servir alguna app concreta pels workouts?
No, la mateixa d'Apple. Ja m'està bé, total, per les tonteries que jo faig. Que són...
El de sí, jubilau, faig... no?
Jubilau, sí. No, faig peses, o sigui, faig força i després faig una mica de caminar...
No, és que hi ha moltes apps que et donen workouts ja per...
No,
per...
a mi mentre se'm controli el temps i les calories i el ritme cardíac ja, i no digui t'estàs muriendo, jodido, ja estic bé. Vull dir que...
Ja exacte, però... és més per controlar la salut que per controlar el workout, no?
És per digui, saber si...
Para, és, Tomàs, para.
És per saber si el cefalograma queda pla, saps? Mentre no estigui així, tira. No, l'altra cosa interessant és que podria escoltar els audiollibres o els podcasts sense necessitat del telèfon.
Sí.
A més, en aquell moment, com el temps de treball és un temps curt, excepte que siguin unes hores, bueno, normalment ho fas amb hores que no tenen afectació de feina, encara que no tinguis trucades no passa res, saps? Vull dir que no és necessari.
Les pots tenir, si vols. De fet, jo bueno, ho tinc, la eSIM.
De fet, a l'Ultra 2 aquest podria ficar-li una eSIM, que m'ho he pensat.
No, no, normal pensat. També, es pot.
Sí, ara ja sí.
És més car.
Bueno, és igual. Això era una reflexió de lo poc de que moltes coses no les utilitzem. Ens gastem molta pasta i no li traiem tot el procés.
Bueno, per mi que m'agrada molt anar a la muntanya, la killer feature de l'Apple Watch, aquest és la bateria. Per mi, eh? Per mi.
A l'Ultra 2 té molta bateria. Jo el carrego cada 3 dies, que és una cosa...
Per això et dic.
Quan estic a muntanya, jo tiro molt de Wikiloc.
Sí.
I Wikiloc en el Watch. Vull dir que no faig, aquí sí que no faig servir el mòbil.
A mi em surt més barat de moment portar-me una powerbank. O carrego l'Apple Watch per la nit. Però si realment algun dia me'l comprés seria per això, per sortir...
I ho vam dir la setmana passada i jo pensava que tothom fliparia, diria, oh, quina cosa més bona. Suposo que tothom ho sabia i hem sigut aquí uns papanates. Però als AirPods... de capseta magnètica, d'aquestes que es carrega wireless, es pot carregar amb el carregador de l'Apple Watch.
Amb el pla aquest, no?
No, el rodonet. El petit rodó de l'Apple Watch. Tu pots carregar ja els AirPods.
Ah, sí? Hòstia, això em pensava que havia sigut un rumor i no ho havia
arribat. No és un rumor, no? Si ho tinc aquí davant, estic carregant...
Però, una cosa, la tecnologia de càrrega inalàmbrica no és propietària d'Apple.
No,
no.
El carregador de l'Apple Watch... No és pla.
No, però mira, ara sentireu, no ho sentireu,
De fet, l'Apple Watch no és QI, no, em sembla?
Suposo que ja sí.
Tu no pots carregar l'Apple Watch a sobre d'una manta d'aquestes QI.
Ah, no?
O Qi, no com es digui.
Sí, ja ho sap la Unió Europea, això?
Exacte.
Perquè...
Diria que no, Podeu han canviat i últimament estic out, però diria que no es pot carregar la... De fet... Us en recordeu la manteta aquella que Apple mai va treure? Allà, en teoria, sí que es podia carregar l'Apple Watch. Llavors, a lo millor sí que és QI, no sé. No sé, jo ho provaré pel pròxim programa.
Jo havia donat per fet que sí, que la tecnologia de càrrega inalàmbrica era l'acumula de tothom. No sé per què, no pensava que era diferent.
És que el
però l'iPhone sí, no? Perquè,
sí, no, l'iPhone sí. El que passa és que la part que va la muñeca de l'Apple Watch és rodona, no és plana. Llavors,
vale. Sí, és un tema d'encaix, no? Vale.
Crec, bueno, no ho sé.
Salutacions als oients, als espectadors, que no són gaires, perquè ho acabo d'avisar fa 5 minuts, que ens segueixen, com sempre faig, a YouTube. I normalment gravem dimarts a les 2, però aquesta setmana hem hem tingut mogudes i ens hem anat avui dijous i no estava avisat. Jordi Cat, hola, gràcies per saludar, molt content. Si algú més està per aquí, digueu alguna cosa i us saludarem, que fa molta gràcia veure que la gent ens segueix a l'enregistrament en directe. Mira, en Sergi Baila també. Bona tarda, senyors. Igualment, Sergi, un plaer saludar-te.
Sí, a més, és com és el que dius, és com una gincana, és com un joc de pistes, perquè és en plan, com que no avises, no dius res, que pop, no apareix. No.
Si t'ha pillat bé i si no... Mira, en ràdio... Bueno, és igual, per no enriar-me. A veure, està molt bé el que hem dit, perquè estàvem parlant dels telèfons plegables, que Apple ho incorporarà d'aquí 3 o 5 anys, quan ja sigui tot popular.
I serà revolucionari.
Si volen. Sense pressa.
I una cosa similar els hi ha passat a aquests amb el tema de la intel·ligència artificial, que han intentat evitar dir fins i tot el nom, han estat parlant de machine learning, tal, però no s'hi han posat, vale? I ara sembla que algú a dintre del board o del Consell d'Administració els ha dit, nois, o us poseu les piles o perdrem
pasta. De fet, es va anunciar amb l'última resultats, em sembla. Van dir que se centrarien en IA i, de fet, el com es deia aquest home? El Greg Wozniak, que és el de màrqueting, el que va reemplaçar el Phil Schiller, en el seu tuit, que ara l'estava buscant, en el seu tuit de Twitter on anuncia la WWDC, no? Diu que serà absolutament increïble, i en anglès és absolutely incredible, no? I és AI, o sigui que entenc que se centraran en això al juny, i de fet hi ha rumors i es veuen petjades de que Apple està treballant amb IA, però no sabem si realment serà molt centrada en això, no? La WWDC.
I jo que crec que això és una bombolla, que ara tot és IA fins a cagar i que dintre de 3 anys hi haurà IA, però de la mateixa manera que hi ha ara blockchain, que si recordeu fa 3 anys tot era blockchain i tot era... obro una botiga de queviures blockchain-based, tot era blockchain-based, si ho recordeu.
Sí,
tot allò que era...
Crec que ho comentàvem la setmana passada. Si tu veus que algú està trending topic a LinkedIn, fuig, corre.
Bueno, no, perquè al final és màrqueting i molta gent compra, molta gent vull dintre de la indústria, compra sense per FOMO i per por. Però, i amb això no estic criticant la tecnologia, perquè sabeu que a mi blockchain m'agrada molt, però al final han passat 2 o 3 anys i s'ha quedat doncs, en el tipus d'empresa que s'hauria de quedar i hi ha gent fent coses molt guais. Però és que ja dic, va haver-hi un punt que tot era blockchain-based, que era ridícul, i ara tot és IA-based.
En el Mobile World Congress estava ple d'això, de coses que dius...
Però és que a les sigles d'una companyia al costat tenies la IA, saps?
Sí, per això dic. Al final, igual que haver-hi també una bombolla d'inversors en tema de blockchain fa 3 o 4 anys, i ara mateix està en IA, i crec que dintre de 3 o 4 anys doncs, la IA quedarà doncs, per... Sí, cada una tecnologia molt guai sobre la que treballar encara, però a nivell de fonaments, que està com arrencant, i segurament hi haurà empreses amb productes xulos, com passa amb blockchain, però no com ara que sembla que saps que en 6 mesos o un any hagi de canviar el món sencer i hagi de ser des de Skynet fotent tiros pel carrer a reemplaçar-nos a tots. És a dir, al final la gent s'està anant molt de mare, però perquè és que no aprenen. O sigui, és que a nivell de la màquina d'inversió i de màrqueting no aprenen.
Això sempre ha sigut igual. Quan no ha sigut blockchain ha sigut una altra cosa.
Sí.
A veure, us vaig dient coses de la gent de YouTube, vale? Que està avui participant, que estic supercontent.
Que bé.
En Jordi Cat diu, li dona les gràcies al Marc per passar la seva presentació que va fer a la Universitat de Lleida. Jo li he dit que no li doni les gràcies, que s'ho acabarà creient. I que bastant problema tenim per controlar-lo.
És la seva feina.
Que no surti de la magnita.
Que per això cobra, no li dono les gràcies per això.
L'Andreu Guinart diu, hòstia, el Magma i el Sayo R parlant tranquil·lament, no m'ho puc creure. Sí. Bueno, sí que li hem fet, també deia, que li heu fet el salt al Marc? Dic, sí, li hem fet el salt, avui no el necessitàvem. A veure, hi ha diverses notícies. Mira, hi ha un tema interessant relacionat amb els assistents, perquè hi ha diverses notícies de la intel·ligència artificial d'Apple vinculades amb els temes dels assistents. Hi ha un paper que ha tret l'equip de recerca d'Apple parlant de Realm, que vol dir Reference Resolution as Language Modeling, ¿vale? I que intenta resoldre un problema que té especialment Siri, però també la resta d'assistents, versus com les persones humanes realment parlem, vale? I és que els humans som la hòstia, perquè donem per suposat i sabem construir molt fàcilment un context que no està explícitament enunciat, vale? Mira, un exemple, de fa molts anys quan vaig anar a Cuba, que encara vivia el Fidel Castro. Els cubans, per referir-se al Fidel Castro, com no volien dir Fidel ni Castro, perquè, exacte, perquè podien tenir problemes, feien un gest, feien així.
Ah, sí?
Feien així. Què vol dir? La barba del Fidel, vale? I això, clar, els cubans tots sabien que si algú feia així és que estava parlant del Fidel Castro.
I però, segurament, si tu, sense saber-ho, anaves allà per la conversa que estaves tenint,
ho deduies,
i el gest ho deduies automàticament.
Clar, ara porta això traslladat a un large language model i es foten la pitxa amb l'IU a minuto cero, vale? I això ja porten... sí, hi han eines d'intel·ligència artificial sobre el modelatge de llenguatge o modelat de llenguatge, que ja fa temps empreses que estan treballant en aportar aquesta capa de comprensió de context damunt del que és el propi LLM. Vale? I aquest paper d'Apple és interessant no tant pel que pugui representar per Apple, sinó perquè posa en rellevància, posa en context, posa damunt de la taula aquest problema que ens ha passat a tots amb Alexa, amb Siri, amb qualsevol sistema d'interpretació de llenguatge humà, no? Que és molt difícil que tu li dones un context realment ben explicat o no s'entera.
De fet, a mi no m'agrada fer-lo servir perquè em genera més feina.
Sí,
tot això, més enllà de posa'm l'alarma demà a les 10 del matí, coses així com molt...
Que això ja funcionava el primer dia que va sortir.
Correcte.
Sí, que fa que 2014, que no. Em sembla, no?
Sí, sí. O sigui, que més enllà d'ordres molt directes, tot l'altre és que si t'he de donar tant context, ja ho faig jo. Però que això passa a la feina també amb gent humana, Hi ha gent que li encanta molt que altres li facin coses. Penso en el cas típic de tenir secretari o secretària, d'acord? Ostres, és que a mi... O sigui,
amb el nostre món...
No l'he vist mai
l'utilitat. Amb el nostre món ja no s'estila, Raül.
Clar, però he estat en alguna empresa en la que sí que hi havia aquesta opció i que hi havia gent que ho tenia.
Sí, però avui en dia queda clar que si tu tens un secretari o una secretària és perquè ets un inútil.
Sí, no, per això dic... Pel tema de reunions, però al final si t'he de dir quan em va bé la reunió, no, si jo ja m'he de bloquejar el calendari de mil maneres perquè tu interpretis, si m'has de preguntar cada cop, pues si convoca una reunió, què podem ser una reunió com a molt? Com a molt, vull dir, una exageració. 15 persones.
És una reunió
que
inútil.
Que normalment
15 persones és inútil.
És una exageració.
No,
per això, vull dir que normalment són 3 o 4. Pues ja obro jo el calendar dels altres, busco una data que quadri, pum, pum, i ja està. O si ho envia un mail. O posar el despertador. Però és un tema de context, clar, perquè tu quan vas a fer una cosa en el teu cap ja portes tot el context. Ja saps clar. Què vols, amb qui, quan, per què. Que tot això ho has de volcar en algun lloc. Jo no l'hi vaig utilitzar.
Jo me n'adono molt amb el tema de Siri, és amb gent... A mi em passa amb dues coses. Quan estic conduint, per exemple, me n'adono que per moltes coses és totalment inútil. I després...
perquè és quan et fa falta.
Exacte.
Jo això ho he provat amb el de Google. Vaig tenir un test que vaig dir, no. Jo amb l'assistent de Google, quan vaig conduint, no pot ser... que jo no sigui capaç de que el mòbil faci el que jo vulgui.
No, pues
i em passava més temps donant-li el botó de no després perquè feia alguna cosa que no tocava que
el
vaig desconnectar.
¿Quieres llamar a Jennifer? No he dicho Jennifer. He dicho... Sí, així.
I amb el que m'he donat també és que la meva xicota ha sigut usuària d'Android molt temps i no està acostumada a usar Siri, no? I me n'adono també de que la meva manera de demanar-li a l'assistent les coses ja està... adaptat a Siri.
Sí,
quan ella intenta demanar...
T'adaptes tu al
Siri Base. Sí.
Exacte. I quan ella li vol demanar exactament el mateix, amb una altra paraula, el que sigui, hòstia, me n'adono que dic, hòstia, he canviat la meva manera de pensar, dir-li les coses pel puto assistent perquè ho entengui.
Sí, sí. Al final l'assistent t'adapta a tu en lloc de ser l'assistent que s'adapta a tu. Jo també això trobava i per això vaig dir, és igual, passo de fer-lo servir si és més complicat que fer jo... Perquè a més són tasques que no són molt... Vull dir que és una cosa que fas ràpid. Avui en dia amb les eines que tenim...
És més complex, Mira, Fent de secret... Normalment, quan el Ciner ens deixa... El Ciner és un oient, que viu a Carolina del Nord, a North Carolina. I quan ens deixa alguna proposta al grup de Telegram, que jo em toca fer de secretària, jo faig de Siri. I jo sí que... O sigui, el Ciner no s'adapta a mi, jo m'ha tinc que adaptar al Ciner, sí o sí, no hi ha més.
Però perquè una... és de la vella escola, com el Marc, i ja sí, saben que tu ets el secretari,
sí,
i que tu t'adaptes
bé. Així. I mira, justament per això, perquè el Marc i el Ciner són persones extremadament intel·ligents, ¿vale? I què em passa amb ells? Que quan embolquen una informació, com ells tenen molt background que jo no tinc context. I hauria de fer com Siri, o com el
Real. I potser tampoc te l'expliquen.
No te l'expliquen, perquè ja dono per
suposat... De fet, no l'expliquen.
No l'expliquen, no. Aleshores, tu has de deduir aquest context, però, a veure, que és molt important que això passi, ¿vale? Tant entre humans com entre humans i intel·ligències artificials. En fi.
I aquí és on entra aquest... Perdona, Raül. Aquí és on entra el tema aquest del paper, no? Doncs que es veu doncs, que el Apple MLX, aquest framework, no? El Realm, fan referència a que el model podrà interactuar o podrà entrar dins del seu flux el tema de la UI, no? Llavors, està molt encarat, o almenys sembla que està molt encarat a integrar-se amb assistents de veu. I amb el que la pantalla està mostrant a l'usuari, no? En plan... fins i tot m'imagino que amb temes d'accessibilitat, no? De que l'assistent de veu pugui interactuar molt amb la interfície que té el dispositiu.
Però és que el problema del context és que és una paraula molt curta, molt fàcil, però el significat és literalment immens, és l'univers, perquè això, aquest exemple que deies, Tomàs, de estic a Cuba parlant amb una gent i feien així com la Barba i la Fidel, aquesta mateixa conversa l'estàs tenint a París i el mateix gest vol dir una altra cosa.
Clar.
O no vol dir res, directament. Vull dir que al final és que el tema, a la paraula context, ho engloba tot d'aquella situació. I llavors, que, clar, a dia d'avui és molt complicat per qualsevol sistema tenir tot això en compte.
I hi ha un element addicional encara més complex, i és que la llengua condiciona. ¿Vale? La llengua, les llengües són, això ho hem explicat molt quan hem parlat de Wikipedia, i la importància que el català tingués presència molt abundant a la Wikipedia, perquè no és la llengua només, és una cultura. ¿Vale? I què és una cultura? Al final una cultura és una amalgama d'experiències comuns, no?, que comparteix un grup de persones, que pot ser territorial o lingüístic o del que
sigui. És que hi ha una cosa que quan no la penses és esfereïdora. Sense el llenguatge no podem pensar.
No, completament d'acord.
Només podem sentir. És molt heavy el tema quan ho penses, sí. Perquè pensem en el llenguatge, i si parles més d'un idioma pots pensar en qualsevol dels idiomes que parles, però no pots pensar sense idioma, només pots sentir. I clar, imagineu com t'arriba a construir la ment a l'idioma o idiomes que parles.
Sí.
I hi ha un tema encara més, això ja és més filosòfic, no? La relació entre llenguatge i consciència, ¿vale?
Que això clar, és un tema perquè més clar. Si no penses, no pots reflexionar sobre tu mateix, o sigui, no pots tenir una sensació teva. Sí, pots sentir, però no sé jo si els sentiments únicament et poden donar a tu una sensació de consciència, la veritat no crec.
Pots sentir, pots experimentar, però la consciència compartida, això està molt inherent al llenguatge. Diu l'Andreu Guinart, que estàvem parlant pel xat sobre altres temes, diu, el llenguatge és el tercer cervell i és el que ens transforma en racionals. Vale? Sí, potser sí. Tenint en compte que hi ha llenguatges que no és el llenguatge que estem parlant ara, vull dir que han hagut tradicionalment llenguatges que han permès a populacions humanes comunicar-se, i no només estic parlant de l'Homo sapiens,
sí,
estic parlant d'altres
sí,
humans.
Sí, però la teva capacitat de pensar estarà limitada pel llenguatge aquest. Si el teu llenguatge és molt més primitiu, podràs pensar fins on t'arribi el llenguatge.
No pots pensar... Configura el teu pensament, el llenguatge.
O les matemàtiques. Exacte. Imagina que aquest llenguatge no tingui zero. Les matemàtiques. Sí, és que és molt complicat. Diu el Sergi Baila, també participant en el chat, diu, fa un temps vaig veure un vídeo molt interessant sobre una entrevista a una persona que no té monòleg interior. que això l'hem tingut, el monòleg interior és superimportant per parlar amb els altres.
Hablar, hablar solo no és estar loco, no? Que diuen?
No. Diu, així que no és cert que només...
Les xapes més importants, les turres més importants, sempre les donem nosaltres, nosaltres mateixos.
Bueno, ell fa aquesta reflexió del monòleg interior en contraposició a dir que no és cert que només podem pensar persones que ens raonem internament. Bueno, podria ser que sí.
No, és, jo,
bueno,
jo
més que pensar, raonar, Raül, podeu...
El tema de les eines, o sigui, si no tens les eines, les paraules, les frases, no pots estructurar el teu pensament.
Més que no pensar és que no pots raonar, m'imagino, sobre el pensament, no?
Bueno, pensar sí que pots,
però no raonar.
Com? En què penses?
Home, els animals pensen, també.
Sí, no? O sigui, però fins a, on es porta el seu llenguatge.
Clar, vale.
Clar, no, si el tema és que és això, és que pots, si tu, clar que pots pensar, però fins al porta el teu llenguatge, no el pots sobrepassar, perquè animals, no clar, perquè seria no pensament abstracte pur.
Sí, els animals pensen, els animals somien, qui heu tingut gats o gossos, jo tinc gats, tio, que es barallen somiant.
Tot i que el somni és molt visual també, llavors en això sí que potser no et caldria un llenguatge, simplement pots realment...
No, però em refereixo
experiències i sensacions.
Que comportaments que clarament els hem associat a humans ja fa temps això està superat, no?
No som més que micos una mica més evolucionats.
Bueno, sí, amb una certa consciència, no?
Més evolucionats, sí.
Amb un gos ja ho havia vist, però últimament que em fixo, tinc un gat que s'ha fet una miqueta més gran, pobre, i ara està barallant-se, està rememorant amb somnis totes les baralles que ha tingut a tota la seva existència. I el pobre es somia i em fa patir, saps? Quan el veig allà. Dic, hòstia, desperta't, tio, que t'estàs aquí barallant amb mitja colònia, jo què sé. Sí.
Ara que dieu això dels animals, la meva nòvia l'altre dia em va ensenyar, li agrada molt el tema de la neurociència i tal, i em va ensenyar alguns experiments casolans, que fan alguns, alguns influencers o com es digui, que han entrenat el gos a parlar amb botons. Ja us el posaré aquí les notes del programa.
Jo un dia m'agradaria entrenar influencers perquè s'autodestruguessin a pitjar amb botons.
No volia dir influencers, volia dir usuaris d'Instagram que pengen coses. Vaja. I, hòstia, és impressionant. No sé, m'agradaria saber si hi ha alguna cosa fake, no ho sembla. Però realment té converses amb el gos. O sigui, li posa botons de sí, no, tal, i li pregunta, no?, per què no puc sortir o per què no... Jo us ho posaré a veure si realment pot ser o no.
Això és fake. Això és fake.
Deu ser fake,
o li ha ensenyat...
Hi ha condicionaments, clar.
Hi ha condicionaments, llavors no et contesta perquè faci com el procés mental i saps, el procés racional, sinó perquè sap que en segons quin moment... És com els condicionaments que fan amb menjar per animals i això al final és estímul-reacció. Clar, ja estàs entrenat, però no fas el raonament.
El punt de vista interessant de l'anàlisi dels animals és abandonar el nostre humanocentrisme, vale? I fixar-se molt en com actuen ells. I amb els gats és supercuriós, amb diversos exemples, que segur que els que heu tingut gats ho sabreu de sobres. Un és el seu posicionament de la cua. La cua d'un gat explica moltes coses. L'altre és que tenen gestos que per nosaltres passen absolutament desapercebuts i que per ells signifiquen coses. Perquè a més un gat és difícil que et miri directament, eviten les mirades directes...
Depèn.
Quan s'emprenya.
No, o vol alguna cosa, ja sigui menjar, mimitos... Mira, se queda fixament a la cara com dient que no veus.
Sí,
no veus.
Hi ha un gest dels gats que és molt curiós, que és que tanquen i obren les parpelles, o sigui, tanquen i obren els ulls. No sé si és que tinc un gat, segur que ho he vist alguna vegada. Fan un parell o tres de vegades. No, sembla que no vulgui dir res. Diu, aquest perquè tanca els ulls, perquè, jo què sé, es mou el llacrimal i no. I no, la gent que els ha estudiat bé des d'un punt de vista gatú...
Què vol dir?
És com una mena de... intento no humanitzar-ho, però és un reconeixement de que està a gust amb tu. Vale? Formes part del seu grup, no? Et reconec, estic a gust. No?
Però jo el que no entès mai, els gats, per molt bé que et portis amb ells en general, són traïdors. Són traïdors, o sigui...
No és veritat.
Mentida,
no és
mentida,
no és veritat.
Podrida. No, jo n'he viscut amb uns quants, ja, eh? És totalment mentida. Al revés. A vegades, jo què sé, va per casa, es fica el postre pitjar a fer mal, es queixa i surt corrents, i mai a la vida un gat se m'ha regirat.
Però no, però em refereixo que... a mi m'ha passat amb gats, he tingut més gossos que gats, no? Però l'estàs acariciant o el que sigui, de cop se li va la olla i et comença a... esgarrapar, no. En plan...
No, és que tu has envaït... Tu, és no? Que el tema no és, el problema no és el gat, el tema ets tu. Els gats tenen un cercle, o sigui, tenen un espai privat que és complicat que el puguis envair. Mm-hmm. Si el vols envair, has de seguir unes regles. Sí. Si tu no has seguit les
però
regles...
Però també depèn com sigui aquella casa, o si el gat viu, però jo en una casa bé relaxat i tot, són supercents els gats.
Bueno, jo sempre els he tingut una mica silvestrats, perquè...
Per això t'anava a dir, si són gats que viuen una mica a la muntanya, doncs vés a saber quina reacció tenen.
Perquè cacin les rates i tot això que hi ha
aquí fora. Això és com un humà, no és el mateix viure amb un humà urbanita que viu superbé, superguai, que amb un adolescent que ha vingut creuant mig Àfrica per arribar fins aquí, o sigui, la seva realitat ha de ser diferent per força. Mm-hmm. Per això t'ho dic, que al
diu
final...
Diu l'Andreu que tu, Magma, ets més de gossos. El Raül i jo som més de gats.
Sí, a mi m'agraden més els gossos. Sí,
a mi m'agraden també els gossos, però són diferents.
Ah, sí,
diferents.
Els noto, jo per mi són més nobles que els gats, no sé si és un tema poder genètic.
No és cert.
Jo crec que els gossos són més submisos. Tu, un gos teu, si volguessis el podries tractar malament,
yeah.
I té més tendència a sotmetre's. Això sí que un gat t'ho passaria poc. T'ho passaria molt, molt poc. Abans fotria el camp o algú.
És molt culpa nostra per una cosa. Els gats porten amb nosaltres menys temps, menys mil·lennis que els gossos, ¿vale? Uh-huh. I encara conserven una gran part del seu esperit independent, no?
Són més salvatges, podríem dir, no?
No tan salvatges, però perquè també són domesticats.
Sí, però pensa que els cans també, no només els gossos, els cans són més de ser una manada, de ser un pack. I tenen el líder de la manada...
I unes jerarquies molt establertes.
Clar, consideren que tu ets el líder de la manada i té una jerarquia superestablerta. O sigui, pues això, tens el líder on diu... Funciona així. En canvi, els felins són molt més independents.
Clar.
Tu normalment no vas por ahí i veus com això, una manada de llops.
No hi ha manades
una manada de tigres.
Clar.
Pues els lleons, per exemple, sí que van en manada, però tenen una jerarquia... És molt, molt diferent. Llavors, clar, al final, pues un és un felí i l'altre és un can.
Sí, sí,
llavors,
els felins també... són més individuals, no?
I els felins no van en manada. Pots veure caçar juntes dues o tres femelles que estan
agrupades. Bueno, llavors, per exemple, però és com si fos una família, al final.
Sí, una família.
És més una família que no una manada. És que funcionen diferent. Llavors,
bueno, el tema animals domèstics com... i gats gossos ens portaria un tema llarguíssim, anem a acabar de parlar d'això, perquè no teníem temes fa 20 minuts o mitja hora abans de començar. I vols vols parlar alguna cosa de Gemini? Aquesta col·laboració Google-Apple.
Bueno, sí, hi ha un rumor de que és possible... Bueno, Apple fa temps que té un projecte intern que se sap que es diu Ajax, com a nom en clau, i que seria com el ChatGPT d'Apple. M'imagino que no deu estar llest o el que sigui. I ha sortit un rumor que seria possible que Google i Apple fessin una col·laboració per portar la IA aquest any a Siri amb Gemini. Ja veurem si al final... Poder ni ho anuncien, Poder fan una col·laboració i no ho diuen públicament. I bueno, i això, doncs, de Apple sí que realment està treballant-hi. De fet, avui he vist una notícia que m'ha resultat curiosa, que és la tecnològica que més startups d'IA ha comprat aquest 2023, amb 32 startups. No? I la segona... Sí, Apple. I la segona és Google amb 21. Després hi ha Meta amb 18 i així. Però realment sembla que sí. Que
com que Microsoft es va comprar la bona, no? Ja no.
Els altres s'han acaparat
tot. Ells van dir, a veure, quina és la bona aquesta? Doncs pues patapum, a l'emporto.
S'han acaparat tota la resta. Estan acaparant tota la resta a veure què poden fer.
Això en el fons és molt trist, perquè cada cop que hi ha coses noves, al final, les de sempre, en res, es posicionen, ho compren tot, i al final arriben coses com disruptives, però són disruptives per ells. I és una tendència que gairebé va pitjor, perquè quan surt alguna cosa nova que podria créixer i com posar-se una miqueta... Al final, totes aquestes van passar per aquesta fase. L'última, segurament, en arribar a aquest punt ha sigut Meta, Facebook. però ara sembla molt difícil que algú, alguna pugui arribar a aquest punt. Ha de ser algú que tingui claríssim que el seu patarà i que es negui a vendre sempre. Sí. Perquè és que destiren com llops, ho compren tot i ja està.
Ric, perquè l'Andreu Guinart a YouTube va dient: quantes n'ha comprat en Musk? O està portant-los a tots a judici? Jo crec que sí.
Però sabeu per què porta OpenAI a judici, no?
Bueno, no segur que és algú de criatura.
Perquè, perquè va sortir i llavors ha perdut el pastís.
Ah, exacte, sí, sí.
Que s'ha emprenyat.
Ah, o sigui, allà...
Però va sortir perquè volia que estigués sota Tesla o alguna cosa així?
No me'n recordo, però va ser una moguda de les seves, que clar, llavors ell no s'imaginava que allò podia patar tant, però allò és incapaç de reconèixer que va cometre un error. Llavors després va dir que volia una que va demanar una moratòria... Us en recordeu al començament quan va patar allò de l'intel·ligència artificial? Va demanar una moratòria d'un any per pensar bé què fer, quan realment el que volia era un any de tots parats per ell posar-se al dia, i després ara, com que allò li van dir que sí, que tururu, ara els està denunciant, però és això, no? És un atac de banyes de que doncs, va sortir.
És un ploramiques, estar... diu l'Andreu que el Musk és un ploramiques.
És que en qüestió de la mateixa època va fotre la boca xanclada de Twitter i li ha costat un pastizal i va sortir, és que va ser més o menys a època similar i va sortir d'OpenAI i li ha costat un altre pastizal.
Encara està aguantant clar, Twitter, que jo pensava que amb un àngel l'hauria petat.
Però Twitter ara mateix és basura, eh?
Sí, sí, sí.
Twitter ara mateix és... O sigui, ara mateix és per ara qualsevol cosa, hi ha un reply o dos i comença a veure totes les respostes, són bots, són intents de phishing, o sigui, és increïble.
A mi el que ara em dóna molt pel cul és els anuncis aquests de... Que agafen...
Quants cops ha entrat Broncano a la presó?
Sí, aquest. O sigui, agafen els famosos... No, i és molt bo, perquè quan poses la VPN et posa famosos del país on estàs, no?
Sí, sí, sí. I...
Però, clar, hòstia, ara... aquests anuncis que els treguin, macho, que no serveixen...
Ara mateix està... I a banda, si us fixeu, si mireu una mica les estadístiques, tothom el que no paga li han baixat un munt, perquè al final els algoritmes que fan la gent... Sabeu que pots mirar Twitter de dues maneres. Només la gent que segueix és en ordre cronològic
o per tu,
que és el per defecte. Allà sí. Només surt, o sigui, han apretat l'algoritme i els que no paguen pràcticament surten poquíssim i això es veu. O sigui, comptes amb 500 o 1.000 seguidors i de cop i volta fan un post i un dia després porten 60 visualitzacions del post, no de cap vídeo. Això és perquè no els estan mostrant ni els seus seguidors. No és que diguis que no li estan donant bombo fora, és que ni els seus seguidors l'estan mostrant.
El que sí que m'agrada... Com a feature és les notes aquestes de la comunitat.
Sí, això està molt bé.
Sí que trobo que està superbé, sobretot pel tema de fake news i...
És que crec que això és una cosa que s'ha hagut d'envainar, perquè també. Com que va arribar ell i va dir no, això ho obrirem perquè això és censura, clar, sorpresa, en el moment que vas deixar de no censurar, sinó de regular el contingut, doncs allà va entrar, doncs clar, allà va entrar tot, no només el que ell volia que entrés, allà va entrar tot. I de cop i volta jo crec que potser fins i tot algun advocat li va dir compte perquè ens estan posant un problema. Perquè la gent, molta gent no ho sap, però la gran majoria de plataformes totes tenen control de contingut, començant per YouTube. Tu no pots penjar segons quines coses a YouTube.
No. Ni parlar de segons quines paraules.
I YouTube està molt...
El qual per mi crec que és trist, no poder parlar
YouTube,
del que
YouTube
vulguis.
YouTube té com unes
fronteres. O sigui, tu a YouTube dius vacuna, per exemple, i aquell és igual... de lo que parlis, I aquell vídeo censura.
I que YouTube...
T'has segut d'això?
Sí.
Jo en paraules si no ho sé.
Si està ple de vídeos de magufos de qualsevol tema.
Sí.
Hi ha certes paraules que estan censurades.
YouTube està super... o sigui, les fronteres en les imatges estan super controlades, molt controlades a YouTube.
Sí, a imatge sí, per això ho dic, però jo...
Però el problema és que hi ha amiguisme amb el tema de la censura a YouTube. Hi ha amiguisme, hi ha alguns canals que no el censuren i hi ha uns altres que sí.
A veure, un moment, Magma, clar, és que no podem parlar. He obert YouTube i he posat vaccine.
Sí.
Ja està, o sigui, més neutre impossible. Mogollon de vídeos per començar a vaccinar.
No, sí que hi ha vídeos que parlen de vacuna. Però n'hi ha molts que estan censurats, que jo el sé, que els he vist en directe...
Perquè potser la cosa va més enllà. Per això dic que al final no és un tema o alguna cosa, jo no tinc ni idea, però ja et dic que... Vull dir que
vacuna i més paraules, n'hi ha diverses.
Sí, no, però aquesta perquè l'has dit tu,
Sí.
Però
de manera que potser... Censurar vacuna és complicat, perquè de vacuna se'n pot parlar de moltes formes.
Els que estan censurats, òbviament, són els que parlen malament. No els que parlen bé de les vacunes.
Depèn a veure Clar, a veure què diuen, també, clar.
Sí, perquè si tu surts a YouTube i dius, mira, no et vacunis, i xuta't lejía, com fa aquest que ara l'han condemnat a 1 milió d'euros.
Sí.
Que...
Potser perquè a YouTube hi havia fins i tot de gent que estava als chemtrails, això, dient, mira, que no es fumiguen, vull dir, i pujant el vídeo i el pot veure tothom, i alguns d'aquests tenen milers i milers de seguidors.
Bueno, però és que jo crec que tu tens dret a parlar d'això, si tu ho creus, no?
Per això dic que jo crec que quan regulen contingut, vull dir que regulen coses, tothom, un cop regula sempre et pots equivocar, òbviament, sí. Però crec que regulen coses realment xungues, o sigui, realment coses que s'han de regular. Jo no entro allà a veure, però el que sí que puc veure és tan ampli, tan divers, que sí que, pues això, crec que és bastant obvi que no tenen com el botó de si no pensen com jo no el poso. Una altra cosa és fins a on vulguin arribar.
Bueno, sí, però... tenen els seus límits, està clar, no? Sí. Però no penso que sigui bo posar aquests límits. Per mi, per la llibertat d'expressió, crec que no.
Bueno... Està bastant demostrat
que els terraplanistes tenen dret a ser terraplanistes, diguem-ne, no? I no se'ls ha de censurar. Això és el meu punt de vista,
No, tothom té dret a dir el que vulgui. Ara, depèn després, si tu fiques un vídeo en el que amb aquest discurs intentes que la gent acabi intentant fer una altra cosa, que és el que molts cops passa, crec que depèn quin sigui l'objectiu. És a dir, la Terra és plana, Occident t'està enganyant, bla, 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 vota els nazis.
Vale, vale,
clar, perquè és que hi ha vegades que segons com estructuris el discurs, tu alguna cosa captes i després està la ideologia que estàs intentant desprendre, que no dic que sigui el cas, Llavors, en aquests casos, sí que crec que una cosa és la teva llibertat d'expressió i l'altra és que intentis fer proselitisme cap a una cosa que, diguem, que és objectivament dolenta. He posat els nazis perquè sempre és com l'exemple d'or.
El que passa que tu no saps mai aquesta plataforma... on tindrà el límit. Poder demà, parlar malament del govern no estarà bé. O el que sigui, no? O jo què sé.
Clar, aquesta és la sort que no sigui un monopoli. Vull dir que al final hi haurà un altre. Al final a internet...
El problema és que YouTube ho ha fet tan bé el tema de la monetització que és la millor plataforma.
Ah, no, clar, això sí. I el que parlàvem abans de la concentració en poques empreses al final de moltes coses. Però vull dir que sempre està l'opció de que aparegui una altra plataforma i hi hagi gent que vagi a fer altres continguts. Sí. I de tant en tant surten, perquè mira, va sortir Twitch. Tornem a lo mateix. Va sortir Twitch i la va comprar Amazon. però que vull dir que al final surten... Sí, hi ha l'opció de que surtin alternatives que surtin plataformes. Per això jo no... O sigui, no crec que ningú tingui dret a dir qualsevol burrada a una plataforma en concret perquè n'hi ha més. Saps? Llavors és... Si tu pots dir, i pots sortir al balcó a cridar el que vulguis. Ara, potser...
Bueno, de fet, No, que de fet dic, mira el que ha passat amb Telegram. Per fi, al final, el anava a dir l'idiota. Bueno, el jutge aquest ha rectificat, no? Però, hòstia, tio...
Mira, em sembla pitjor la rectificació, perquè la rectificació és... No era consciente...
Però si em sembla que van dir que no sabia que Telegram...
El tema de la rectificació...
Clar, tio,
ho van parlar la setmana passada. És patètica, la rectificació.
És patètic. O sigui, aquesta gent és la que està, per això, prenent decisions judicials? Sobre coses que no entenc.
Jutge, és un jutge que surt a l'Ola, O sigui, que no deu ser un jutge.
Ja ho sé, però no és l'únic. O sigui, no és l'únic tema. No. O sigui, els jutges, al final, especialment en aquest país, acaben jutjant sobre un munt de coses que no entenen i en lloc de prendre's estic generalitzant, com sempre.
Què és Telegram?
Tots, bla, bla, bla.
Sí, sí, sí.
En lloc de prendre's l'esforç d'intentar aprendre, és que si, per això, prenen decisions sobre coses que no tenen ni punyeta i no
final,
entenen. I els és igual. I sempre no des de la prepotència.
Al final no cal que siguin ni bioquímics ni res. Senzillament, abans de prendre cap decisió, haurien de demanar, sol·licitar informes a qui realment en sap. Saps? I que puguin ajudar-lo a prendre una decisió.
No, després, al final, els hi va arribar un informe, em sembla que la de la policia, no?
No, però... jo crec que el van demanar per emmascarar la cagada i poder fer marxa enrere.
Però m'agradaria saber si realment això...
L'informe va ser una excusa, perquè si realment el requeries, haver-lo demanat abans.
Ah, exacte. Però a mi m'agradaria saber
Jo estic segur que qui va per això van ser les mateixes grans empreses que són les que van en aquest país, que devien trucar, perquè al final totes fan servir això pels seus call centers i tenen... Fan servir Telegram també i com a eina de promoció.
Les mateixes denunciants.
Sí, i les denunciants i altres amigues de dir, però és que t'havien tocat dir, però què fa aquest idiota? O sigui, com es volen xapar aquest canal ara d'un dia per l'altre?
A part de que a part de que des d'un punt de vista de llei, no? Es causava molt més mal aturant Telegram que no aturant-lo. És a dir, perquè una cosa són les comptes que puguin cometre un cert delicte, un frau o el que sigui, i altra és tota la plataforma. Saps?
Ah, exacte.
Bueno, ja sí, vam dir la setmana passada que aquí ningú era sant de res. Ni els demandants, perquè són de l'IBEX, ni el jutge, perquè quan deixa una faldilla la canvia de l'altra i no s'entera de res, ni Telegram, que torno a dir, els fundadors de Telegram tiraven bitllets de dòlars o de rublos...
El fundador, a, sí, el Palel, el fundador, Pavel Duró.
Sí, sí.
Que per cert, és el fundador del Facebook rus, no? Que no me'n recordo com es diu.
Sí, Victor, sí, des d'una finestra de la seva seu a Sant Petersburg, anava sí. tirant diners per la finestra, eh? I després està...
Tot i que són dels pocs així, que s'han enfrontat a Putin, eh? De fet, estan fora de Rússia perquè...
Sí, estan bueno, en un paradís,
a les Illes Verges Britàniques, que precisament... Sí, el que jo deia la setmana passada, si tu vols apostar per la privacitat i vols tenir una certa cobertura o una certa empara, te'n vas a Suïssa. Vale? Perquè Suïssa no està dintre dels tejemanejes, per exemple, de la Unió Europea o d'altres països, però respon a requeriments judicials quan aquests tenen una justificació. Vale? Les Illes Verges ni contesta, perquè tu te'n vas a les Illes Verges perquè hi hagi un mur de contenció que es diu govern de les Illes Verges i quan tu fas un requeriment judicial no t'arriba com a empresa. Ah. Estàs darrere del mur de contenció. Vale?
Però com n'hi ha molts més. Eh?
Sí, sí, sí.
Com les Illes del Canal, com Panamà, que el món n'està ple. Vull dir que no... Gibraltar, sí. Andorra en menor mesura...
Totes tenen a veure no. amb els britànics, precisament.
Sorpresa, bueno,
Bueno,
vaya.
I sabeu ara per què, no? Perquè allà van acabar establint-se les xarxes de corsaris. En fi, els britànics semblen molt bona gent, però quan ja no podien encabir la gent a les presons, les van enviar a Austràlia, saps?
Sí, vull dir que semblen molt bona gent. Sí, sí. També sí, parlem-ne,
Sí, sí.
Bueno, sí, no. De fet, si agafes el mapa dels conflictes del món del segle XX i XXI i comences a tirar una mica enrere, hòstia, si surten una quantitat de fotos, en especial a Anglaterra, surten una quantitat de fotos que flipes. D'inici, o sigui, de prendre una decisió que anys després és un conflicte. Perquè dius, però per què van? Però què és aquesta decisió? Un munt.
Yeah.
Començant per la que tenim liada a Israel i Palestina.
També, una altra. Però, bueno, la resta del món tampoc és que s'escapi.
Però que és veritat.
Perquè el que van fer... Perquè, clar, els espanyols no estan en aquest cas perquè no queda ningú per protestar.
Clar, perquè, perquè va pillar més antic.
Entre els soldats i els monjos van acabar amb tot, saps? Vull dir que... catalans tampoc ens podem posar cap medalla perquè hem sigut un dels centres esclavistes més importants, vale? Sí.
Si els demals anglesos és que és diguem que l'imperi més recent que té reverberacions avui en dia i per això al final pues, totes les tenen liades ells, de totes les excolònies la tenen liada ells tot.
Sí, sí. Correcte. Bueno, anem a treballar capítol avui, que ens hem anat. Avui sí que ens hem anat.
Miscel·lània, totalment.
Última cosa, abans d'anar a contacte i ja passar directament a truquis, Magma, perquè si no ja se'ns fa
tard. Sí.
La Worldwide Developers Conference s'ha anunciat el 10 de juny i jo he vist que tu has apuntat en... Bueno, tindrem iOS 18, macOS 15, watchOS 11, VisionOS 2... I n'has destacat iOS 18.
Bueno, diuen el Mark Gurman, diu que és possible que iOS 18 sigui una de les actualitzacions més grans de la història. Veurem si és veritat. No sé si serà a nivell de UI... S'assemblarà més a Vision.
Posaran el botó back on toca ja d'una vegada.
Possiblement serà el primer que presentaran.
I no a dalt a l'esquerra, que era allò on està més lluny del polze.
Rumors d'això, doncs, de la col·laboració aquesta.
Això encara és culpa del Johnny Ivy, no, suposo? O sigui, això encara s'arrossega del geni, no?
Ho van, saps que hi ha l'assistive touch, no? Que és com una manera de portar tota la interfície a baix i és l'única manera que tens per poder-ho fer. Però també hi ha el gest que hi ha, que per sort la majoria de developers ja el tenen, és el gest d'anar cap enrere des de qualsevol lloc que ja fa.
Des del canto, però sí. Però que això és una reminiscència de quan la pantalla de l'iPhone era 3.5 pulzades.
Sí, sí, sí. Tio, aquell anunci el polze arriba d'aquí a aquí.
Que ara està la quinta forca, aquell botó. Vols passar-lo d'una vegada?
Sí. A veure... Excepte que siguis un pop, una persona humana no abarca amb el seu polze tota la pantalla, vale? He vist gent que té dits com a pops, però no és el cas del comú, que ho sàpigueu.
Doncs això, més IA, més IA i tal, possiblement copilots per la suite iWork. Jo tinc els meus dubtes de que veurem alguna cosa similar a això. Però bueno, en fi.
Muntar un copilot efectiu és complicadíssim. Potser sí. La gent que ho té més avançat és Microsoft. Fora
pendent d'instal·lar-me'l en el meu IDE, l'Xcode. Alguns m'han dit que no...
Fora del que està fent amb Teams, a l'hora de resumir reunions, a l'hora de fer abstracts, a l'hora de fer...
És útil això, el tema aquest, o no?
Sí, per la gent que necessita fer una ordre, no? un resum o un acte, funciona... Aquí he vist coses espectaculars, bastant interessants. Mm-hmm. Ara... amb Excel,
però que no són PowerPoint... Però que no són intel·ligència artificial.
No, l'únic que fan és et treuen temps, Raül. Et fan guanyar
temps.
No,
per això digui, però que va molt bé. És així, tot aquest que fan de transcriure, o sigui, al final... Mm. Però que no cal la intel·ligència... Sí, que no és intel·ligència artificial.
Ja està.
Mm. Sí. És que escolten i identifiquen la ona de so, i la interpreten i la transcriuen.
No, però fa resums sobre aquesta transcripció.
Diu que ha dit cada persona... Exacte, i aquí sí que hi ha una certa... Aquí sí que hi ha una certa intel·ligència a l'hora de posar les coses més importants en rellevància.
Això no és més això. Transcrius la d'això, li dius al ChatGPT, fes-me un resum i ja està.
I endreces, i proposes una agenda dels següents passos. Clar, això, si ho has de fer tu després, és un rotllo. T'has d'escoltar tot, has d'anar apuntant. Això treu temps i ho fa bé, ho fa molt bé. Ara, a Excel, a PowerPoint i a Word, fer presentacions intel·ligents, divertides, sintàctic, o sigui, que siguin realment, que sintetitzin una idea, que l'expliquin molt bé, que visualment siguin molt atractives, o, ja no us dic amb Excel, que hi ha gent que fa bogeries, jo no veig una IA fent de copilot.
Jo us explico anècdota personal. Havia de fer una presentació fa cosa de menys d'un mes, i a mi sempre m'ha fet, la presentació m'ha fet d'una manera infinita fer-les. O sigui, una cosa que em sembla una pèrdua de temps increïble. Llavors vaig dir, ostres, no paro de veure per link tot arreu, tal software, hi ha presentacions de PowerPoint, a bodes em conviden. Dic, mal serà que no trobi una que em faci una mínimament presentable. No sé si em vaig provar 10 o 15 i era un drama. O sigui, però és que era un drama, vull dir que al final... No t'ho feien. O sigui, tu li deies el que volies i t'ensenyaven com una template en plan de fes servir aquest... No t'ho deien així, però bàsicament era doncs t'ensenyo una template
i la modifiques al teu gust. Doncs per això
però modificar-la vol dir posar-li tot el contingut. Llavors, si templates de PowerPoint, fa anys que n'hi ha milers per tot arreu superxules. O sigui, què està fent això? I me la vaig acabar de fent jo. T'ho juro, vaig perdre molt més temps perquè deia, no, és que és això de dir, ara li dedicaré temps perquè si trobo una que funcioni, és que li pagaré el que vulgui, perquè tinc una presentació més en ma vida. I dic, doncs dedicaré tot el temps que calgui a trobar una que funcioni mínimament bé. I et dic, vaig provar totes les que vaig trobar, buscant i les típiques webs de les millors assistents d'IA per fer presentacions, però els provava tots. Res, m'anava a una altra web, al llistat, i et dic, vaig provar-ne un munt. I res, però res, t'ho juro, a un nivell de dir, però t'estàs rient de mi o què? O sigui, al final sí que per la que jo tenia escrit, sí que interpretava més o menys el tema del que havia anat, un tema tècnic, de què era. Llavors sí, em portava templates, que és veritat que visualment quedaven bé per allò, però el template, lo típic d'aquesta és la fulla per la presentació, aquesta és la primera...
Sí, el que fa el software PowerPoint fa 40 anys, no?
Exacte. 30, després tens aquests 3 o 4 tipus diferents de templates per anar fent les slides interiors, si has de fer una amb una imatge gran, fes servir aquesta, però és això, deia, però... Bueno,
que fa PowerPoint, bàsicament.
Si no m'estàs fent res, però què és això? Què és aquest timo de l'estampita?
Però com que tiene IA, vende, i pots fer posts
la IA la feien servir... Clar, la IA la feien servir per trobar-te alguna template o algunes templates que, diguem que, visualment encaixessin amb la temàtica. Però, hosti, això també ho sé fer jo. Vull dir, això, te'n vas a qualsevol lloc on tenen munt, vas fent scroll i dius, aquesta m'enganxa.
Jo no...
Em vaig indignar moltíssim.
Sí, jo, no, a mi em costaria molt que una IAM entengués el que necessito perquè, primer, cada client és diferent. Jo, per exemple, faig presentacions per resumir propostes a clients.
Sí, sí, però Tomàs, que jo m'havia fet un document de text, perquè ja et dic, li vaig dedicar temps, que pràcticament jo deia, o sigui, quines slides volia, eh? O sigui, slide, i a més posant el títol perquè entengués, el sistema de IA entengués que allò era la presentació i posava slide one i posava el text i si volia que aparegués alguna cosa, si explicava una miqueta. O sigui que no, que m'ho vaig currant, dic, lo típic que si li donés una persona em podria fer la presentació perfectament.
La teva secretària, clar.
O secretari, no? No. Secretari, tenia la manera de dir sempre secretària i no té per què ser. Secretari. Però i era això, i era com, ho llegia, em deia, molt bé, la teva presentació va d'aquest tema, que jo li deia, felicitat, això ja ho sabia, i per aquest tema, aquestes templates t'anirien de collons. I dic, pues vale, pues...
I el curro, què?
Pues, clar, pues fes-ho, no? Si t'estic donant el text...
I totes aquestes plataformes tenien algú de pago, òbviament, no?
Alguna sí, normalment el que feien era, o tenies un trial, o tu podies fer-ho i després ser... per veure el resultat final o poder-te'l descarregar, tot això ja era pagant, vull dir, sí, al final. Però hi havia proves de... O sigui, al final poder provar-ho era gratis, ja fos perquè fos un trial, però clar, fes-te l'usuari, fes el trial, no sé què...
Sí.
En fi. Vaig acabar molt emparat amb aquest tema.
Mira, gràcies, perquè ja ni ho intentaré no ho de buscar, No, jo tampoc.
L'única... Perquè tu, Tomàs, potser això ho pots provar. El que jo no vaig poder provar és Copilot amb PowerPoint tenint usuari de pagament a Microsoft. O sigui, aquesta no la vaig trobar. No dic que
els meus companys que estan més ficats en aquest tema, vull dir que tenen clearance per poder fer més... per utilitzar més profundament les eines, de moment només m'han dit i m'han destacat... Perdó, que no era de buscar aigua. M'han dit i m'han destacat que on realment troben més rellevància és a Teams. Ara mateix. I tots fem presentacions a la nostra feina, vull dir. Vinga, pues que anem tardíssim. Llavors. Falca de contacte. Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Res, ja sabeu, voleu ser patrocinadors nostres directament a l'aixeta, podeu allà deixar des d'un euro al mes o una aportació puntual o 100 euros al mes, ja el que haga falta, allà vosaltres, el que sigui. I per afiliats d'Amazon, dues coses. Una, que ara que estàs...
Perdona, aquí... m'agrada molt com ho dius perquè a mi em sona sembla parafiliats, de parafília.
Sí, de parafília, sí. Sí. Per afiliats d'Amazon, sabeu que és que nosaltres, o sigui, podeu comprar el que vulgueu a Amazon, no us costa més, però si en lloc d'entrar directament entreu a través de l'enllaç que està ficat a mossegalapoma.cat, entreu amb un codi que una part molt petita ens dona una petita comissió. ¿Vale? No és molt, però si sumen tota la gent que ho fa, pues, home, es nota. D'acord? I en aquest sentit volia dir dues coses. Una és que en el grup de Telegram el Magma s'ha currat un bot que sempre que algú parla d'Amazon o posa un enllaç d'Amazon...
L'altre dia no sabia què fer el diumenge, dic, va, haig d'arreglar això que... Pues tenia una issue de feia 4 anys d'això que no funcionava.
Pues ha funcionat i funciona bé, t'ho puc assegurar.
Sí, ja mantens un backlog en algun gira del bot de Mossegar
la Poma? No, ho tinc mentalment.
Hauries de fer-te un gira i que la gent... Però que t'envies casos de suport i
t'entressin els backs del backlog. No, però el que han de fer és entrar al repo, que és públic, i programar-ho ells i no em toquin els collons.
No, sí, clar, això és com jo amb la IA de les presentacions, ja, però el món no funciona així. No. El món no funciona així. Hòstia.
Però bueno, haig de dir que el repo està públic, ho ha estat sempre. I que si algú un dia s'avorreix ho pot fer. Però sí, bueno, vale. el que fa és que analitza... Bueno, analitza, no. Ara és IA, el bot, és IA. Hi ha un...
I a veis bot.
No, només mira si hi ha un link d'Amazon i li afegeix el tag. Ja està, és així de sentit. Hi ha algun cas que no va i haig de descobrir encara per què. Però en general,
estic,
sí.
Estic fent globitos de...
No, que no. Ja m'he quedat flipant ara. Perquè
això ho fa el... Sí.
El Mac, home, que el porta Mac, ja incorporada. Porta
no, no,
ja.
Però és el Mac.
No és Riverside.
No, no, és el Mac.
No, no, és el Mac. És el Mac. Que a vegades...
Però com ho sigui? Que
el
si Mac, passa, a dalt de tot,
quan tens... Tu tens un Mac ara, Raül, o...?
No.
No, no, no. Bueno, però quan estiguis amb un Mac, a dalt de tot surt, quan estàs amb una gravació... surt un botonet, no? I pots canviar això a algun efecte, pots posar els efectes aquests. Ho fa el sistema operatiu independentment de la col on estiguis.
Sí, espera un moment. O sigui, això després de lo dels pets del Tesla em sembla la feature més inútil de la història. No, no, és això?
No, no, i està, ho van presentar...
O sigui, et gastes 4.000 euros en un ordinador per fer efectes de festa d'aniversari de P5?
Aquest d'Estudio 54 val la pena els 4.000 i pico d'euros que et costi un Mac, eh?
Hòstia, tu saps el que és tenir una presentació i acabar amb el gest aquest i que surti...
I això, el globito.
Aquest has de fer, Tomàs, aquest. Jo no ho puc fer perquè el meu Mac és antidiluvià.
Tomàs, el cor això, el cor que tal com l'has fet tu ara és de boomers. Ara el cor es fa així.
Ah, vale. No,
això,
jo de,
això ho fan els asiàtics, oi? Sí,
sí bueno, sí. I la gent jove, Magma, que ja...
No, jo ja no...
T'has quedat enrere ja, però ara la gent jove fa així.
Ja està, tu ja estàs amb edat de tenir fills, Magma.
No, sí.
Bueno, l'altra cosa que volia explicar dels afiliats d'Amazon és que si esteu pensant en subscriure-us a... o inscriure-us, millor dit, a períodes gratuïts o períodes de prova de Prime o fer compres d'aquestes recurrents a Amazon. Si ho feu entrant també amb l'enllaç d'afiliats, ens dona un bonus, vale? Un petit bonus. I estava revisant avui, perquè no sé exactament d'on prové aquests 2 euros, espera, perquè estan ara fent canvis. Vale, aquest tema de Prime que diu prova primer, paga després, vale? Que és una cosa que has d'activar, si ho fas... ens donen 2 euros de comissió.
Ah.
Vull dir que si ho aneu a fer, sisplau, és que són molts diners, perquè arreplegar 2 euros a Amazon...
Amb afiliats és increïble.
Amb afiliats has de fer moltes coses, Doncs si aneu a fer allò de prova primer, paga després, i no us sap greu, feu a través de...
Per cert, aquells ganivets tan guais van molt bé, eh?
Ah, sí?
Sí, van bé.
Aquests, genial.
Tallen, tallen molt bé, sí. Se'l recomano.
Vale, no, doncs això.
M'he perdut ara.
Uns ganivets.
Que va recomanar i que van anar també afiliats. I per acabar, també tot el tema dels...
Es pleguen aquests ganivets o no es pleguen?
Encara no.
Si no es pleguen,
aquests
no
es compren en un altre lloc, Raül, els que es pleguen.
Hòstia, mira, és veritat. No, és veritat. Vale. En el cas dels ganivets, podeu quedar-vos amb no plegables. Cap problema.
Aquests són nosaltres.
Oujat, salutacions també. Un altre que ens està venint en directe i que diu, hòstia, fa una gràcia veure-vos en directe. Diu, pues aquí cada setmana que estem més o menys uns o altres. Última cosa que volia comentar del tema de contacte. Sabeu que hi ha 2 patrocinadors associats, diguéssim, permanentment a Mossega la Poma. Permanentment vull dir que de moment estan apucant ajudes. Un és la Universitat Politècnica, perquè el servidor d'àudios, clar, 17 temporades són molt gigas o teres, vale? Està ubicat a la UPC i nosaltres no paguem aquest transfer ni aquesta ocupació. I 2, la gent de ByteRide. Vale.
Però a canvi portar més d'una dècada tutoritzant i aguantant el Marc, crec que una cosa va per l'altra.
No crec...
Perquè l'estona que està amb tu no està amb ells. No, jo crec que això ells també ho valoren.
Jo dic, des del meu punt de vista absolutament
avui que no hi és.
Des del meu punt de vista absolutament personal.
A més, perdona, A més, el Marc no escolta el programa, no, quan no ve, o sigui que no, podem dir les burrades que
a veure, per què l'ha d'escoltar si no està ell?
Però Raül. Pensa que igualment se li enfotaria, tot, sí, que no.
Jo dic una cosa, Raül.
Ja ho sé, ho dic en propa, però tu veus tota l'estona que està amb tu, no està amb ell? Sí. Et donen al servidor encantat.
Però jo dic una cosa, no compensa. Sí, de cap manera. Bueno, i els altres pobres que no diuen mai res, i aquests sí que van posant uns pèmpins, és la gent de Byrne, que ara posarem la seva falca i que és una gent molt maca. I anem cap a la segona part del programa. Vinga.
Vinga.
BiteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteRite.dental.
Que macos aquests ocellets de fons. Qui són?
Quins ocellets?
Qui és el que té?
Ah, pues
el
Raül. Aquí, sí. Tinc la finestra oberta.
Tira tu amb els...
S'escolta?
Sí, sí que s'escolten, sí.
És increïble, era... perquè de fer el podcast de futbol americà, tinc el Yeti, tinc el Gain, al mínim, o sigui, la roda, tot sí. El que dona al mínim, perquè si no se m'escolta fort, i tot i això, pues tinc la finestra, o sigui, jo no sóc dels que tinc gàbies aquí, o sigui, que això són ocells que passen per la plaça. Hòstia, però pues que s'escolti tot.
Encara tinc oïda de jove, jo, Raül, saps? Per això...
Sí, no, ja. Però poc, no? Poc, estàs al límit.
Poc, estic al límit.
Ja, sí. Estàs al límit. No, però em flipa el Gain que té el Yeti, perquè, hòstia, el tinc al mínim del tot i ja no és que se m'escolti.
Poder tens activat l'omnidireccional, no el...
No, a més el tinc, a més el tinc amb el que és cardioide, crec que es diu, no?
Sí,
la moda que és només...
Sí.
O caroide, algo així. No.
Tirem per truquis i acabem per propostes. Magma, si et sembla.
Vinga. Us porto un parell de recomanacions perquè jo ara he tornat un mag de la feina i dic, hosti, ho trobes a faltar, no?
Hay dinerito, eh?
Hay dinerito. Sí.
No hi ha res com que et donin els ordinadors, eh?
Sí.
Jo vaig demanar un Mac, això és el que van fer. Em van donar un fucking Dell.
És que, clar, un desenvolupador de iOS només pot tenir un Mac, gràcies a Déu.
Ja. Bueno.
No, i tenim sort que els iPhones...
Pues lo emules.
Clar, sí.
pues així, amb la... No va dir pràctica de pirateria, perquè és una mica això d'Apple, de que només pots desenvolupar per iOS si tens un Mac.
Unió Europea.
La de Macs que venen al món.
Sí, perquè.
O sigui, jo totes les empreses que he estat, si hi ha una aplicació nativa que s'ha de fer per iOS... que ha de ser un Mac. Llavors és o gent que té un portàtil no Apple té un Mac mini o gent ja que directament pues, demana el portàtil al MacBook perquè total si ha de, perquè per les altres plataformes no tens cap restricció.
Llavors,
la de MacBook sí que hi ha i Mac minis que hi ha venuts pel món simplement per aquesta obligació.
Total. I de fet estic molt content amb el de fet de passar d'un Intel a un M amb el tema de compilar és espectacular.
I amb moltes altres coses.
L'únic fotut és que abans, quan compilava, anava a fer un cafè o anava a fer una rentadora i ara ja no puc, no? Però més enllà d'això, ja està. Doncs això,
que... Que compili tres vegades per assegurar-te.
Clar. Doncs això, que vaig estrenar un Mac fa poc i me'n vaig adonar de quatre coses del Finder que trobava a faltar i que sempre tenia activades i us les dic aquí per, si no les teniu, doncs que són molt útils. Només parlo del Finder, eh? Em vaig apuntar aquí, doncs això, que si obriu la finestra del Finder a les preferències hi ha un parell o tres de coses que va molt bé tenir, que de fet veig molta gent sènior que ho té per defecte i realment és molt útil. Per exemple, en la secció d'avançat hi ha un lloc que diu que quan fas una cerca ho facis a la carpeta actual, cosa que no entenc perquè no és per defecte, sinó que tu quan busques en una carpeta tu busca tot el Mac. Llavors, amb aquesta configuració el que fa és el que hauria de fer per defecte, però repeteixo, no ho fa, que és buscar dins de la carpeta on estàs. L'altre és això, doncs mostrar les extensions del fitxer, dels fitxers.
Que per defecte no mostra les
tampoc,
extensions.
No, perquè... És
perquè
molt
això teòricament complica la vida a l'usuari, però moltes vegades has de saber si estàs amb un PNG, amb un JPG, amb un no sé quantes.
Sí. Llavors, en el general, jo tinc que les noves finestres, quan obres una finestra del Finder, s'obri a la meva carpeta d'usuari. Vale? Això és una cosa que també pots configurar. I llavors hi ha un parell que estan una mica més ocultes, que no és en les preferències, sinó que heu d'anar en el menú veure, o bueno, jo ho tinc en anglès, view, deu posar a veure en català. Hi ha un parell que són mostrar la barra d'estat, que, per exemple, va molt bé quan tens molts fitxers seleccionats o és com la barra d'estat del navegador, et diu els fitxers que tens seleccionats i el fitxer i l'espai de disc dur que et queda, vale? Sempre hi és a sota. I després hi ha la barra de ruta, que aquesta també és molt interessant perquè t'ensenya el path on estàs, vale? Sobretot també quan estàs desenvolupant el que sigui, que tens moltes carpetes que es diuen de la mateixa manera. Saber on estàs, i a més és interactiva, pots anar d'una carpeta a l'altra i tal. I ara me'n recordo, ara aquesta no la tenia apuntada, i és que quan heu de copiar un path, hi ha una adreça molt ràpida de teclat, que és que en comptes de fer de Command-C, que seria el que usaries per fer un copy-paste de tota la vida, si apretes l'alt, que està just al costat, i amb el polze ho pots fer, copia la ruta. Ara això és molt, molt útil.
Magma, em considero un pro, perquè totes les que has dit jo ja les tenia per defecte canviades.
Però aquesta última no.
Aquesta última no... Bueno, ara diràs una dels fitxers ocults que també la utilitzo bastant.
Sí, aquesta està guai. Bueno, pues aquesta de
però bueno, la resta que sàpigues que jo ho tinc així, eh?
Sí,
totes, cada una d'aquestes.
A més, això segur que ho he dit en algun truqui.
Jo ho he vist... Bueno, ho vaig veure ja des de fa molt de temps... no sé a on, eh? I ja ho tinc incorporat per defecte.
O sigui, quan tu arrossegues un fitxer al terminal, òbviament, s'arrossega el path. Però a vegades, si el vols copiar, només has de fer Command-Alt-C i tens el path copiat del fitxer.
Però hi ha un altre avantatge, és que pots navegar amb el path. En doble clic contra una subcarpeta o la carpeta anterior, la carpeta pare, la carpeta pare.
Sí, sí, és molt útil la barra aquesta.
És molt útil la barra aquesta del... Sí, sí.
I què més tinc aquí? Ah, i un extra, que també va molt bé quan has d'editar algun fitxer ocult, és una drecera que és Command, Shift i el punt. I amb això, que no fa gaires versions que ho van posar, veus els fitxers ocults. I si la tornes a apretar...
I tornes a prema Command, Shift, punt i deixes de veure.
Molt útil quan has d'editar algun fitxer ocult i després no els vols veure.
Sí. Jo normalment ho tinc ocult, però sé que Command Shift Punt me'ls ensenya. Quan sé que hi ha fitxers, a vegades, no sé, baixant coses o en la carpeta de descàrrega o en el propi escriptori, tu saps que s'ha deixat una cosa i no la veus. Hòstia, què passa, no? Ah. S'ha quedat així com mig malmesa o s'ha quedat amb un amb fitxer ocult i amb aquest Command Shift Punt ho veus... el renombres, ho fas el que hagis de fer i ja està.
No, i per certes configuracions de baix o de git o del que sigui, doncs també són carpetes i fitxers ocults.
Ocults, correcte. Molt bé.
I listo.
Que content, perquè fem molts dies que no teníem truquis.
Sí, ja em portaré algun més. Ja haig de fer-ho més sovint.
Vinga, va, anem per les propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Avui només hi ha 4, o sigui que serem ràpids si no teniu alguna vosaltres, eh? En Cesc Gallego, parlant de música, ens recomana un podcast de música fet per un veterà amant de la música i en català. Crema d'estrelles, d'en Jordi Via. Jo no l'he escoltat, però l'afegeixo aquí a les propostes. En Pere Montpeó ens parla d'una sèrie. Diu, recomano la sèrie Tokyo Vice.
Hòstia, aquesta em sona molt.
Diu, últimament no miro gaire tele, però ara estan fent la segona temporada i em té... Així que em fa encara una sorpresa. Inspirada en una història real, ubicada al Tòquio dels anys 90, Yokuza, alguns diàlegs en japonès. Molt recomanable que la veieu en versió original, en anglès, perquè parlen en anglès i en japonès. Vale? Jo no l'he vista, però bueno, m'ho anoto. Andreu Guinart ens parla de gamers i ens recomana un podcast en català sobre videojocs que no he apuntat el nom. Es diu Aprendre a reflexionar a videojocs. No sé, no l'havia sentit mai.
I el totxo del cine.
I el totxo del cine, que la intel·ligència artificial no és capaç de simplificar ni resumir. Aquí posa context, eh? Potser massa, però aquí posa context, eh?
Diu, és que no us agrada res, que això de tot. És que això és per tot.
Però no podria fer el Sinner com fa el Pere o com fa el Cesc? Vull dir, que amb una línia o línia i mitja ho tenim resolt. No, no. Anem a lo que anava. Diu,
bueno, espera, a veure què feu el totxo. Dos recomanacions molt ràpides d'animació. Perquè ja tingueu una edat, que bàsicament sou tots els que ens escolteu, no ens enganyem, molt segurament havíeu vist, sobretot si us agraden els còmics, i si no potser també, la sèrie de la patrulla X del X-Men d'animació.
Perdona un parèntesis. Ja. Tios d'una certa edat, és el que som, a mossegar la poma. Però no deixa de sorprendre'm que hi hagi un grup de noies que no
és
només
que
són...
persones, no? He dit persones.
No, però no, tu has dit... No. Sí, però, ah. D'edat. Però normalment que el 99, com a molt, som tios, d'acord? ¿Vale?
Però, campo de nabos, que es diu.
És un campo de nabos, sí. Bueno, nabos, nabitos, nabotes, vull dir que hi ha de tot. Però hi ha un
grup... El nostre cas és nabote, sempre.
Sí. Nabote, sí.
Pareu, és que no us n'adoneu que esteu relliscant pel tobogan?
Sí. Totalment.
Aneu?
Sort que ja acabem.
Ja acabem. Però, insisteixo, hi ha un grup de noies que no només segueixen mossega la poma, cosa que no entenc, perquè a vegades és per donar-se d'hòsties, perquè acabem fent comentaris certament masclistes o desafortunats, que val a dir que no tenen mala llet, però que s'escapen i no s'haurien d'escapar. No només que hi són, sinó que hi són de fa molts anys. Vale? I
estan acostumades,
Bueno, que jo me les aprecio molt i que ho agraeixo moltíssim. Bueno, parèntesis tancat. Deies, perdona, Raül Arribas. Anàvem parlant de... M'has dit de manga?
No. Per això, els que ja teniu una edat, potser recordeu que als 90 hi havia una sèrie de dibuixos animats que es va fer molt famosa, que era de la Patrulla X, del X-Men.
Ah, sí.
Doncs ara Disney Plus l'han reprès i l'han continuat. I es diu X-Men 97, per deixar clar que és com, o sigui, que és com l'univers no de les pel·lis ni res, sinó d'aquella sèrie. I està molt bé, porten 3 o 4 capítols i està a Disney+. I hi ha una altra sèrie a Netflix que la sèrie està molt bé, però a més és d'aquells casos que em fa gràcia perquè el títol doblat, mira que a mi no m'agrada normalment, és millor que l'original. L'original és Delicious in the Dungeon, crec que és. Que és en un món de fantasia, és una barreja entre uns dibuixos de fantasia de tipus Dungeons and Dragons i el petit chef. Perquè també parlen molt de menjar. És una barreja molt rara, però la sèrie està molt bé. Però és que el nom en doblat en castellà és boníssim perquè és Dragones i Mazmorras.
Hòstia, està bé.
Hòstia, està molt
bo. Des d'aquí li volia donar, o sigui, el meu bravo, qui es va encarregar de fer el doblatge. Perquè,
pues sí,
exacte, ho ha fet bé la seva feina, perquè és que el nom és millor que l'original.
I no només això.
La sèrie és divertida, està molt bé, és divertida.
I no només això, sinó que sap de què va. Vale, Raül?
Exacte, ha fet la seva feina.
El tio que ha posat el nom sap de què va.
Clar, l'ha mirat, ha vist i ha dit, ostres, això és Dragones i Mazmorras, però jalant, i li ha posat Dragones i Mazmorras.
L'Ujat ens pregunta, per tu, Raül, fa una pregunta per tu, diu, en Raül té veredicte sobre Halo?
Han fet una sèrie?
Hòstia, sí que en tinc, però clar...
Spoilers.
Teniu 10 minuts? A veure, intentaré ser
molt... Després diu, vaig ràpid perquè ara ve el rotllo del cine. I ara teniu 10 minuts.
Però això no ho he tret jo, eh? O sigui, no ho he tret jo. Jo només he recomanat dues coses molt puntuals en les que podia dir m'agrada molt. I
Ujat l'has cagat i fa rodó.
No, què passa? És que primer una mica... A mi m'agrada molt Halo, vale? El món, a més... Diguem, jo jugava a videojocs quan era més jove.
L'origen és videojoc, no? És el de l'Xbox,
sí,
no?
Sí. Després et fas gran i deixes de jugar, bueno, en el meu cas, i després va haver un dia que tenia una mica més de temps i vaig començar a jugar. Vaig trobar una Xbox original de segona mà, molt barata, i vaig dir quins són els jocs que hi ha, i tothom deia, el primer Halo és boníssim. I em va flipar. I des de llavors he jugat a tots els Halo, que no a tots, perquè els últims són només per les consoles Xbox més modernes, no tinc, però vaja, que m'agrada molt, val? I m'agrada l'univers i tot. I és un univers que és... O sigui, els jocs són molt xulos, però a més l'univers que està de ciència-ficció darrere està molt guai. Què li passa a la sèrie? La sèrie té 2 temporades, d'acord? Si jo m'oblido de com mola veure Halo en real, perquè això està molt ben fet, o sigui, quan la sèrie es posa a ser Halo, ho fa molt bé. Està molt ben aconseguit, és molt guai i tot. però argumentalment és un truc, no s'aguanta per enlloc.
L'has de posar mute, no? Més... Només veure la... Només veure.
No, sí, és que vull dir, al final...
Sí, la recreació
de l'univers...
S'han inventat
un munt de coses, han tret un munt de coses, han fet una història com molt genèrica...
Però això passa molt, no?, amb videojocs que...
Bueno, en tot, perquè al final... Què fan? Tots acaben fent Matrix una altra vegada, que és pues, estar al Neo de torn, en aquest cas...
No se la juguen, no arriscant, volen la fórmula que ha
llavors
funcionat.
Llavors torna a ser pues, que la profecia, el único... Però tot això és inventat, perquè el món de Halo això no està. I llavors han tret un munt de coses, s'han inventat... I sí, com a mínim després la història fos bona, però és que a més és un galimaties. Està molt... Sí,
tècnicament està molt bé, però l'altre no. Entenc.
Ara, clar, després arriba un capítol o un tros d'una batalla en el que lluiten contra el Covenant i això, i ja estàs 10 minuts, que clar, si t'agrada, està molt ben fet. Òbviament amb les limitacions pressupostàries que tenen, que tot i tenir molta pasta, és una sèrie... Però, hòstia, és que això està molt ben fet. Llavors, jo la segueixo veient per això, per aquestes estones, perquè, hòstia, allà, quan arriben a l'Halo i tot, o sigui, és que està molt ben representat. M'agrada, com a mi m'agrada molt. Però és que la història és com, hòstia puta, tio, és que és... La primera era com... Bueno, ¿sabeu Fundación? Pues una mica igual. Que dius que ja no és que només que se l'estan inventant, que ja em pot semblar malament. És que, a més, després la segona temporada de Fundación és que no s'aguanta per enlloc.
L'has vist?
És que no s'aguanta per enlloc. Sí, però...
No
sí, però
estar,
pues, això
és...
Clar, és aquest rotllo una mica masoquista. Sí. Però què és això? Que,
a mi...
Pues,
de fet, no pago.
Té unes coses que...
Jo no, jo no vull veure
tot.
Hi ha coses que jo no les vull veure perquè els llibres em van agradar tant que...
És que aquí sí.
Si no ho fan bé...
No té absolutament res a veure amb els llibres, però és que a banda és que és això, al final...
No és per gent que hagi llegit Fundació.
Però és que dona igual, encara que no l'hagi llegit, perquè, clar, com que estan una mica constrenyits per aquest tema de Fundació, que ja se'ls de temps, clar, què han fet, no? És que els agraden molt els protagonistes i les protagonistes que tenen. Llavors inventen unes coses raríssimes perquè segueixin passant un munt d'anys, però els actors, els protagonistes, segueixin estant allà. I llavors, que passa? Que no tenia cap ni peus. Perquè Fundació, per definició, és una saga en la que els personatges estan en una època, desapareixen i nunca más se supo. Però aquí, clar, aquí
és inherent, pues, és inherent a la història, que els protagonistes no es repeteixen. No?
Doncs sense ser això, perquè no, són uns altres problemes,
fet,
que són aquest tipus de problemes.
De fet, la Fundació és la gràcia, perquè trenca... O sigui, és l'antítesis de la producció hollywoodiense. Ningú sobreviu prou i es centra tot en la història, no? La psicohistòria.
Sobreviu simplement perquè, pues, perquè poden passar 300 anys i s'han mort de vells. O sigui, no és que la gent mori perquè li passi res, sinó perquè ja s'alça el temps, clar. I aquí estan, sent uns problemes diferents, però és aquest tipus de cosa que l'estàs veient i tens un mínim d'esperit crític o d'exigència amb l'argument, és com, què m'estàs explicant? Si tot ho estàs, saps, com quadrant a cops de martell per coses que són molt artificials. I ara és això, després ho veus estones i, hòstia, és que mola molt. Llavors és això, jo l'he seguit veient, però ja està, fins aquí el meu rat. Per això no l'havia comentat, perquè necessitava primer explicar-ho bé.
Contexta.
Vale.
Exacte, contexta, veus? Us he hagut de donar tot el context perquè entenguéssiu què
la
penso.
La última vegada que fas una pregunta en directe, Bueno, continuem parlant de ciència-ficció, que anem a tirar del fil. Diu, llegiu un dels llibres... Diu, Aluja, t'ho sento. Pobre, no, home, al contrari, si ens encanta que feu aquestes intervencions amb mala llet. Llegiu, diu en Cine, sobre ciència-ficció, llegiu un dels llibres de Bernard Vinge, crec que es pronuncia Vinge, és Vinge, premiats amb un Hugo, l'Hugo és als Oscars de la ciència-ficció. Diu, Bernard Vinge va ser professor de matemàtiques i informàtica a la San Diego State University.
Com no?
Va morir el 20 de març de passat, als 79 anys. En Bernard va ser l'inventor de la paraula singularitat. Jo això no ho sabia,
Ah, sí?
I va ser dels primers en escriure ciència-ficció sobre el ciberespai al 1981. Aleshores, aquí en Cine...
Tot i que va lluitar molt perquè no l'encasillessin dintre del gènere, eh?
Ja, ja.
Sí,
ara ve quan en Ciner aquí ens posa context, i diu, penseu quins ordinadors existien en l'any 1981, quan IBM va treure el PC original amb 8088 a 4,77 MHz, d'acord? ¿vale?
És més fàcil. Fixeu-vos que a Star Wars no hi ha wifi.
No, no hi ha wifi, és veritat. Sí, sí. No, no, ni se la, clar, ni se la que... pensaven. Sí, sí. Mm.
Clar, perquè és que és d'aquella... Bueno, des de 4 anys abans,
Star
però vull
Trek,
dir que és
sí,
que...
Eh? Star Trek sí. Hi havia...
Star Trek tenien iPads i tot, no?
I teletransport. Mm. Bueno, seguim. La seva estrès...
Voleu que parlem de com, de com Star Trek a cada capítol tots morien més d'una vegada?
Teletransportats.
Star Trek és una sèrie de terror?
Teletransportats.
Clar, el teleportador et mata i crea un clon a l'altra banda.
Ah.
I et reclona quan et torna.
Clar, sí, mors dos cops.
Sí, no ets...
Sí, sí.
Sí, cada,
sí, Star Trek és una sèrie de terror. Estan morint constantment.
Està bé.
Cert. Diu, les seues tres novel·les premiades amb un Hugo són A Fire Upon the Deep.
Un fuego en el abismo, en castellà.
Sí.
Per qui la busqui.
Crec que és l'única que he trobat a Amazon, traduïda. ¿Vale? L'altra és A Fire Up... no, l'altra és, perdona, A Deepness in the Sky.
Aquesta també està en castellà, ara et dic el títol, que aquest no el tinc present de memòria, però aquesta també està en castellà.
Seria una profunditat en el cel o...?
Ah, t'ho dic, és que ja et dic, no, per dir-te l'exacte. L'altre és Un abismo en el fuego, segur, el títol. Aquest ara te'l dic.
Vale. I l'última que diu, que també va guanyar el Premi Hugo, és Rainbow's End, o al final de l'arcoiris, no? Seria, que seria aquesta tercera, mentre el d'això mira el títol. Més explicacions que ens dona el cine. Les tres són ben bones. Si només en voleu llegir una, llegiu-ne la primera. Una space opera amb totes les de la llei. Batalles a l'espai, intel·ligència artificial, aliens, superhumans i, tranquils, no surt el Godzilla.
Ai, s'ho veu ben normalment,
eh? Veus com el sarcasme... O sigui, el sarcasme és un indicador de que hi ha darrere intel·ligència. Jo per això no soc gens sarcàstic. Vol dir que seré bastant tontito. Però el cine té molt sarcasme. Serà perquè és de Lleida. Ja ve tot de l'ADN així, però... però bueno, en fi. Doncs ja està. No sé si has trobat el... Jo no l'he vist,
no,
eh?
No
l'he trobat ràpid. Jo a Deepness in the Sky no he vist. No he vist... He fet una mirada ràpida per afegir el link d'afiliats.
Vale. La primera és la que us deia, és Un fuego sobre l'abismo.
Mm-hmm.
I la segona és Un abismo en el cielo.
Abismo, vale. També, ho han traduït.
Abismo,
sí. La tercera sí que jo sàpigui no està traduïda. Però a mi em sonava que la segona també ho estava. Sí, diu Un abismo en el cielo.
I Deepness, segons els traductors, és abisme, no?
No tots poden ser tan bons com Dragones i mazmorras.
Dragones i mazmorras.
Se le suben el sueldo.
És boníssim. És boníssim. Molt bé, nois. Pues, escolta, moltes gràcies als dos. Avui ha sigut un programa sense el mar, però també espero que us hagi agradat. La veritat és que teníem ganes de anar sueltos algun dia. Magma i Raül, moltes gràcies.
Vinga.
I recordi, i això que la xapada al OnePlus Open no l'he pogut fer encara avui perquè no...
Ja vindrà,
no,
ja vindrà, tranquil.
Arribarà.
Gràcies,
sí,
també.
Sí, es confirma el que espero. Clar, si després el Pro Vídeo em sembla una xusta, potser ja és més ràpid la turra.
Moltes gràcies.
Però la diferència gràcies. Només serà de hardware, no? Entenc. Software serà el mateix.
Com? No t'entenc ara.
Que el software és el mateix, no hi ha cap novetat d'una a l'altra, no?
Sí, no, quan tu obres com a mínim el Samsung, i estic segur que el OnePlus també, es comporta una mica diferent, es comporta més gairebé com una tablet, clar, pots començar a posar aplicacions una costat de l'altra.
No, però em refereixo respecte al teu antic dispositiu.
Ah, bueno, però al final la capa és una mica diferent, però si veus com es comporta, al final jo ara obro la pantalla i veig que gairebé no té marca la bisagra, però després és a veure la pantalla.
Vale, vale.
Vull dir que al final una cosa és veure el cacharrito i l'altra cosa és fer-lo servir.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs, això, deixeu-me agrair a tothom que s'ha connectat no hem dit res i hem tingut 12 persones connectades en diferents moments.
Quin mèrit.
Sí, sí. I a més participant, vull dir que jo us he resumit algunes de les coses que anaven dient, però tenim un bon... en el xat han participat i la veritat és que us vull donar les gràcies als que us connecteu improvisadament a last minute i a sobre amb l'ànim de participar. Moltes gràcies a tots i també a tots els oients, com no. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Adéu.